Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, ja ho sabeu, nosaltres us portem la solució. Com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, com estàs, Elisenda Carot?
Mira, contenta perquè divendres hem anat d'excursió, tu i jo.
Sí,
tant. A Mollerussa.
Camí de Cabres, vam fer un camí de cabres a la capital, en aquest cas Mollerussa.
És que l'heu d'escoltar, el camí de cabres és un gran podcast. Benvingut siguis, estem de dilluns, però no tenim sensació de dilluns, que sempre està molt bé.
No, per mi ja és divendres, com aquell que diu.
Avui tenim públic, de seguida els el presento, però fem un aplaudiment perquè us noti que esteu aquí. Vinga, va, un aplaudiment. Epa, epa.
Oi.
Molt motivat, aquest públic.
No, és que ara
t'agafarà... Està molt motivat.
Ara t'agafarà falera que vingui la gent aquí de públic, perquè fa molt de caliu.
Dues samarretes del Barça.
Sí.
N'hi ha només dues del Barça i algun altre equip que no estigui veient jo per aquí. A veure, quin equip és aquest? Digue-m'ho fort. La Fiorentina.
La Fiorentina.
De seguida li preguntarem. La Fiorentina. És que a mi m'enganxes, sí. Que jo de futbol no en sé res. Mira, de l'Espanyol i del Madrid, com a molt, i del Girona. Allà hi vaig, eh? Escolta'm, Fran Domènech, sigues benvingut. El nostre control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Lívia Discipio i l'Alba Serrano. Fran Domènech, admeteu-ho, t'està passant una cosa de senyor gran.
No.
Albert,
no.
Posa-li música d'atenció.
No és veritat.
Sí. Perquè avui li he dit al Fran...
M'està rostint, però...
Això és tensió, eh? Això és de Barça.
És el seu esport preferit.
No, perquè t'he canviat de
però
lloc.
Però no és pas cert.
Com al col·le.
Simplement que normalment, si tens un quarto on tu ocupes uns metres quadrats...
Amb un puesto.
Doncs tu t'organitzes, eh? Que sí, però no, dóna'm suport.
Marta, bon dia, eh?
Bon dia.
I ara aquí és un quart una mica més reduït, diguem-ne, que quan et castiguen hi ha menys espai, per tant, estic intentant organitzar, ja està,
no, que t'aguanto això.
Clar,
però m'està passant una cosa...
No és de senyor gran.
M'està passant una cosa de física. És a dir, si estàs normalment a la meva esquerra i ara estàs a la meva dreta,
ui,
jo pensava que això era simètric i que hi havia el mateix espai.
No,
i no hi ha pas el mateix espai.
No
acabo d'entendre.
Hi ha més espai allà on seurà el que és la guest star de...
Una de les guest stars.
Que acaba d'arribar amb la llanterna oberta del mòbil, per
ai, això sí que és de senyora gran. Va, avui dilluns la Solucionet ja està presentada. Marta Pontnou, què tal, cap de setmana?
Oh, bon dia, molt bé, mira, molt bé. M'ha anat molt bé aquest cap de setmana. Per fi no he treballat.
T'he de posar un so de fusta o no?
Per què?
Un làtigo, un fuet.
Ah,
perquè avui vens tota de cuir. Sí. Un dia amb 20 graus venir de cuir,
sí,
està molt bé.
He fet un wardrobe malfrunx, o sigui, el préssec, diguéssim, el préssec, amb traducció literal al català és per préssec, i m'he posat tota... És que tinc com la sensació de que encara fa fred. I
no
llavors,
fa.
I no
en fa. Menys, en fa menys.
I tinc xampinyons, perquè, clar, porto botes fins a la ingle.
De veritat, després us ensenyaré una foto perquè està preciosa, com sempre. Avui us portem una solució que interessarà a totes les persones que ens estiguin sentint. Avui parlem de... prendre decisions. Com prenem decisions? Ens costa prendre decisions? Hi ha algun moment de la vida en el que ens costa més prendre aquestes decisions? Per exemple, no ho sé, m'aventuro, l'adolescència. És important prendre decisions equivocades? Per què és important prendre-les també les equivocades? Com els podem ajudar en cas d'haver de prendre decisions a casa a aquestes persones que estan en aquest període adolescent? Afecta la pressió de grup a la presa de decisions? Es pot aprendre a prendre millors decisions? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té, com sempre, la nostra psicòloga de capçalera, Elena Puigguitar. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvinguda, estimada. Tu t'has equivocat alguna vegada a prendre alguna decisió?
Que si m'he equivocat alguna vegada? És una broma?
No! Quantes vegades?
No, és que no és una vegada, no sé, no em puc portar el compte.
I de les grosses també, eh?
Sí, de tot tipus.
Per començar, la primera ja seria... ens fa por equivocar-nos, és la clau de les decisions, oi?
Moltíssima por. Pensa el que diem sempre, que el cervell està enfocat a l'amenaça.
Mm-hmm.
I, per tant, fa molt grossa l'amenaça i fa més petites les possibles mm-hmm. beneficis que puguem tenir de la decisió.
Però no, t'has equivocat mai en alguna d'aquelles grosses que diguis, ostres, la vaig cagar aquí...
Doncs sí,
amb
sí,
tot
sí,
l'equip,
m'he equivocat alguna vegada bastant grossa. I, de fet, escrivia aquest cap de setmana un article al diari... Bueno, mira, el diari de Sabadell, no, a Núvol, que també és on també escric, si ens empenedim o no de ser mare.
Aquesta és una decisió bèstia, per revocar. Et dic ara, ja et convoco. En parlarem un dia, perquè dintre de l'equip aquest tema també ha sortit, de què passa si hi ha persones que es penedeixen de ser pares o mares. Crec que és una de les decisions més heavies que hem de prendre a la nostra vida, i penedir-se d'això és una història gruixuda. Això no treu que t'estimis amb bogeria
no.
Els teus fills, eh?
Això ja ho deia, però sí que és aquelles coses que dius, m'hauré equivocat, ho hauré fet quan no toca. És un dubte que tens, em sembla, que per sempre. I és una de les decisions que sempre penses que igual no has fet.
I socialment està molt mal vist.
Ah, això sempre, perquè clar, el judici de verbalitzar aquestes coses com a dona...
Sí, una mare que diu...
Mare que diu això, com pot ser, no? Quan t'han romantitzat aquesta idea de que és el millor que t'ha passat a la vida... I és el
Mira, farem una cosa, muntarem un tema ad hoc per això, us convidarem a totes dues i en parlarem aquí a La Solució. Però avui ens centrem en prendre decisions. Abans dèiem que si hi ha algun moment a la vida que ens costi prendre decisions, què seria, per exemple, l'adolescència?
L'adolescència és un, perquè evidentment hi ha tot un tema evolutiu, el còrtex prefrontal encara no està prou format. Que és
recordem,
el
còrtex,
Còrtex prefrontal, la part que ens fa més humans i que està en desenvolupament, diuen fins als 25, i m'adreço amb ells, no? Fins als 25. El 25, un serà 22 i els altres serà 28.
I n'hi ha algun que 32.
I n'hi ha algun que mai.
N'hi ha algun que 45.
N'hi ha algun que mai. Però aquesta part ens ajuda a prendre decisions. Aleshores, l'adolescència és un dels moments que costa, però també pot ser en un moment de maternitat, en un moment de separació, en un moment de crisi personal.
Moments vulnerables, no? Normalment.
Clar. Per què? Perquè ja afegeix molt d'estrès. Si hi ha un estrès ja a sota, doncs, evidentment, costa molt més.
Avui ens centrarem també en aquest moment de prendre decisions, ja ho diu l'Helena, pot ser en moltes ocasions, pot ser en moltes situacions diferents en les que ens sentim vulnerables, però possiblement l'adolescència sigui un d'aquests moments. Ja ho sabeu, nosaltres fem Ràdio Servei i ens preguntem, doncs, què podem fer les famílies si volem ajudar un adolescent que està dubtant, que no sap si la seva decisió és bona. Per tant, sumem a la conversa la Caro Alvira. Caro, molt bon dia.
Bon dilluns.
Com estàs, estimada?
Molt bé.
Posa-li aplaudiments a la Caro.
Home.
Que també és molt benvinguda. La Caro és coach especialitzada en famílies d'adolescents i coordina aquest projecte Bloom. L'heu sentit alguna altra vegada aquí a La Solució. Ella és especialista, doncs això, en adolescents. Caro, és important que els adolescents s'equivoquin de vegades també com els adults? Tant o més?
És que és innat en l'adolescència. Un adolescent s'ha d'equivocar, si no, no apren i no evoluciona. De fet, l'adolescència en gran part està perquè t'equivoquis i amb això avancis.
En gran part està perquè t'equivoquis i amb això avancis. Avui, ja ho veieu, tenim moltes preguntes, però com que estem molt ben acompanyats, deixeu-me donar veu a la gent que tenim avui de públic perquè volem sentir adolescents també. Avui tenim a l'Estudi 1 de Catalunya Ràdio estudiants de la quart de l'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. Hola, estimats, com esteu? Posa'm el micròfon algun. A veure, aquesta noia. No? L'altra noia. A veure, noies, tietes. La profe no val, eh? Ha de ser un alumne. A veure, poseu un alumne, si us plau. Alba, amb qui estàs?
Sí, és alumne, sí, sí.
És
alumne.
És que no la veig. Com es diu?
Anna.
Ah, hola, Anna, com estàs?
Bé.
Anna, a tu et costa prendre decisions?
Molt. Soc una persona molt indecisa.
Anna, precisament tu ens han dit que vas prendre una decisió de la que te'n penedeixes fort.
Sí. Sí, amb el tema batxillerat i optativa, sí.
Anna, de seguida parlarem amb tu, d'acord? Alba, hola, Alba, bon dia.
Hola, bon dia, Elisenda.
Ves-me buscant gent que vulgui fer preguntes o que t'expliquin alguna decisió de la que no estan segurs, si han de prendre alguna decisió, algun batxillerat, alguna carrera, algun futur. Si tenen preguntes o tenen inquietuds, ens ho fas saber en una estona, d'acord?
Vale, d'acord.
Fins ara, Alba. I Fran, també la gent ens pot dir la seva a través de les vies de contacte habituals.
Doncs sí, el telèfon del directe, el 93-201-7474, si volen parlar amb tots nosaltres o fer alguna pregunta, o el WhatsApp del programa, perquè el teniu guardat allà com La Solució amb Elisenda Carot, al 677-38-77-19. Ens podeu explicar com preneu les decisions? Per exemple, feu una llista de pros i contres o consulteu algun amic o familiar, truqueu a la Marta Pontnou, per exemple. Com preneu vosaltres les decisions? 677, 38, 77, 19.
Marta, tu que tens criatures, et fan partícip de les decisions?
Allò que diem, no?, que en tenim un de cada, doncs una d'elles és molt indecisa i em fa partícip de tot. I què faig, això? Però coses
la gran.
Com... Coses, sí, no?
Que ja
la coneix. Coses com, avui em rento el cap o no? Perquè hi ha aquelles coses dels adolescents de cabells arrissats, no sé si n'hi ha per aquí.
Sí, n'hi ha.
Avui em rento el cap, demà no, demà... Ara tinc gimnàs a les 10 i a les 7 tinc no sé què.
Dic una cosa, aquesta xorrada de decisions... a mi em costen més d'aprendre que les importants. Helena, això té algun tipus d'explicació? Que amb les coses importants no em costa prendre decisions i amb les xorradetes de m'he de rentar el cap, a veure, conto un dia a la tele, tal, no, un dia al mig, no, em quedarà estarrufat. Aquestes coses petites ens costen més? Per què?
Perquè penso precisament que són poc importants i pots dedicar més temps a dubtar, no? Les altres coses, les coses importants, al final tens una data límit per decidir. I algú, tu mateix o algú de fora t'espera. Si jo m'he de rentar el cap avui o demà, quina implicació en els altres també. Clar.
I d'aquest tipus de decisions que faig jo molt, de jo ho faig i ja demanaré perdó, no?
Aquestes, mira, per tant, la petita jo, és com tu, no?
Sí, i jo sóc així, però massa. O sigui, massa de dir, ai, faig això, vinga, ho s'ha de fer ara, sí, i no penso en les conseqüències, i després ja vaig demanant perdó. Al món.
Ah, Helena, si et sembla, parlem primer de decisions, prendre decisions en genèric, que ara de seguida anirem als adolescents, abans però fem un bloc d'adults. A veure, per què ens costa tant prendre decisions?
Pel que t'he dit, per la por a renunciar, bàsicament, la por a equivocar-nos, i sempre hi ha una renúncia. Si jo, ells, per exemple, decideixo el batxillerat científic o el social, si faig el científic no faig el social, si faig el social no faig el científic. Uh-huh. I a partir d'aquí ho anem complicant, no? Si tinc un fill o no tinc un fill, si faig aquesta feina o faig l'altra. Jo ara tinc una noia, per exemple, que em deia que havia començat una feina molt bona, que li agradava molt, però ja havia aplicat amb una que li encantava. I aquesta, després de X mesos, resulta que li surt ara. Què fa? Aplica o no aplico?
I què ha fet?
Clar, no s'ho està pensant.
D'acord. Jo li diria que sí.
Ara, com a professional... Veus?
Tu jo diries ja, sí, ja està, pum.
I jo ja estic pensant, fes una llista de pros i contres.
No.
Com a professional, Helena, que ajudes a prendre decisions vitals a la gent, hi ha algun truc, alguna manera, made in Helena Puigguitart, per ajudar-nos a prendre decisions importants?
Jo una vegada ho vaig dir aquí. Jo faig un exercici, i també els dic amb ells, que faig un exercici de pros i contres. I tu em dirà, l'exercici típic de pros i contres, no? Però aquest exercici de pros i contres primer t'ajuda a posar sobre un paper i agafar distància de la part emocional. Perquè quan decidim, decidim amb el cap, però decidim també amb les emocions. I les emocions també hi ha les pors. Val? Llavors fem pros i contres. En els pros me'n surten 4 i els contres me'n surten 3, és igual, a 25 i 30. Què faig? En els pros els numero a l'1 el més important fins a l'últim. Imagina que en tinc 4, de l'1 al 4. Vaig als contres, faig el mateix, de l'1 al 6, per exemple, de l'1 al 6. Però després ve la part interessant, que és pensar...
Ja sé per on vas. Creuar la llista.
És pensar que la llista l'he de fondre. Per tant, si tenia 4 pros i 6 contres, ara tinc 10 elements. He de valorar de l'1 al 10 quin és el més important i quin és el menys.
Sigui pro o sigui contra,
Sigui pro o sigui contra. A lo millor estic fent un pro i el 2, 3, 4 són contres. Doncs això sembla mentida, però et dona moltíssima distància i posa molt el focus en el que realment és important o no. Uh-huh. És a dir, s'ha de treure conclusions d'aquesta llista. I de veritat, o sigui, jo ho he fet inclús amb temes de grans decisions amb empresa, amb feina, amb gent que té llocs de responsabilitat, i dona molt d'ordre el que t'està passant pel cap.
Clar, perquè de vegades sovint posar sobre paper ens fa aclarir les idees, ja només escriure-ho, però és que a més haver-ho de ponderar és quan estem fent aquestes microdecisions que ens portaran a la resposta macro, no?
Exacte.
De dir, no, és que jo tinc una llista de pros i una de contres, ja, però aquest pro pesa molt, per exemple, jo què sé, tenir menys estrès a la feina, no? Posant aquesta noia, no?, que vol canviar de feina.
Sí.
Tenir menys estrès potser seria un pro o un contra, en el cas de posar-se aquesta feina supertop. Però em fa ultra il·lusió. Si tu la ultra il·lusió la poses al número 1, ja saps que ha de ser la teva guia per decidir, no?
I de la mateixa manera que dius tu, si jo poso el fet que això afectarà el meu currículum, que plego, etc, de cop ho veus allà i dius, escolta'm, doncs mira't amb la vida sencera, me n'en recordaré d'això el dia d'aquí, quan passin 20 anys. És a dir, una cosa que és molt útil també en decisió és posar-nos a uns anys vista i adonar-nos, jo per exemple amb els exàmens, jo ho he dit a les meves 3 filles, però ho dic sempre als pacients i així, dic, te n'en recordaràs d'aquí un any d'aquest examen? No passa res, inclús si l'arribessis a suspendre i ho sento el professor, no passa res, sempre aprenem, no? I allò que fem, en fem una bola, perquè avui realment és una bola aquest examen, d'aquí un mes no tindrà cap importància a la meva vida.
L'exercici de serà important d'aquí 5 anys, aquesta merdeta que m'està passant, si és un no, tira pat endavant. Si és un sí, aleshores pensa-hi. I ara m'has fet pensar, recordo molt que jo quan fa molts anys, estàvem en aquella tessitura de criu-sí, decidir-te quedar embarassada o no, i recordo dir-li a una amiga, ostres, però és que l'embaràs, el part, i em va dir, escolta, sé que ara et sembla molt boig, però 9 mesos de la teva vida són res.
Estic d'acord.
Res. I ara amb el temps ho veig, de dir, és que no és res. 9 mesos, mare de Déu.
I ha passat.
No me'n recordo ni que estava embarassada. Però que és veritat que aquest exercici de posar distància i veure, fer zoom out, allò que diuen,
sí,
no? Veure la foto des de fora,
sí,
Dius, al llarg de la teva vida, al llarg de, m'invento, tant de bo durem 90 anys, 90 anys que són 9 mesos, no?
Clar.
No és res. Aquest és un molt bon exercici.
És que el cervell és molt de curt termini. Li interessa molt el que passa ja. I aquella por que jo tinc per ja, d'aquí, no, ja no un any, d'aquí un mes, potser no tindrà cap importància.
Helena, un cop fem aquesta llista, reordenem, prenem una semidecisió de dir, ai, jo crec que va per aquí, l'hem de deixar en guaret?
Si et surt molt clar, jo penso que ja has fet l'anàlisi, però una cosa que també va bé és deixar-ho un temps. El temps t'has de posar una data.
Perquè si no estem en l'anàlisi paràlisi aquella,
eh? Exacte, perquè si no hi ha trampa. D'acord? Aleshores, si tu consideres que et dones un temps, jo què sé, una setmana, un mes per decidir alguna cosa, em sembla bé. Posa't data i en aquella data has de decidir, perquè el que t'has de dir tu mateix és tot el que he hagut d'analitzar, ja ho he analitzat, a partir d'aquesta data ja m'estic reiterant. I al final el que està decidint que no digui el que vull fer és la por. I les coses es fan amb por.
Avui parlem de prendre decisions, mètodes per prendre decisions. Hi ha algun segment de la població que estigui especialment afectat per haver de prendre decisions? Home, l'adolescència seria una d'elles, perquè han de decidir que si el batxillerat d'un tipus o d'un altre, que si enfoco la meva carrera per aquí o per allà. I tenen una mica la sensació, que també passen els adults, que aquella decisió pautarà la resta de la meva vida, no? Com si haguéssim de prendre una decisió que sí o sí canviarà el rumb de les nostres vides. A veure, molt bon dia, com et dius?
Em dic Iman.
Iman, encantada. Escolta'm, Iman, tu has tingut aquesta sensació de el que decideixi ara pautarà la resta de la meva vida?
Sí. Bueno, en la decisió de què estudiaré en el futur.
I ja t'hi has sentit així, eh?
Sí.
I has pres la decisió?
Estic dubtant.
Val. I quin és el procés de presa de decisions que fas? Fas llista de pros, de contres? Què penses? Com ho portes a terme?
Pluja d'idees.
Uau! A veure, explica'm el funcionament.
Tipo, el que vull estudiar en un futur és la tecnologia, algo relacionat amb la tecnologia. Tipo, no sé si encaminar-me cap a batxillerat o fer algun cicle.
D'acord.
Estic allà encara.
Però hi ha una cosa bona del que ens diu l'Iman, Caro, és que sap el que es vol dedicar. Tu estàs pensant en tecnologia. El que no saps és ben bé quin camí agafar per arribar a un destí, no?
Sí.
D'acord. El dubte quin és? Si batxillerat o mòdul?
Sí.
Val. Què li podríem dir a l'Iman per ajudar-la a decidir-se, Caro?
Clar, necessito 2 hores. I 50 preguntes. Ja, són 2 camins per arribar al mateix lloc, depenent aquí s'ha de fer ja moltes preguntes per entendre'ns com és com a estudiant.
Per exemple, algunes random, a veure, Iman, si vols anar a la consulta de la Caro, ja hi aniràs, però així per donar-te quatre idees de per on aniria el seu tipus de pensament.
Clar, el batxillerat és molt més acadèmic i molt més teòric que no pas la formació professional. Si tu et sents molt còmode amb un aprenentatge teòric, no t'importa...
T'agrada estudiar, Iman?
Fotre-li... No.
Val.
No.
Aquesta és la pregunta.
Clar, doncs aquí, per exemple, a formació professional és molt més pràctica, trigues 2 anys més a arribar al grau universitari en el cas que vulguis acabar a la universitat, però diguéssim que si no et sents molt còmode empollando, és més pràctic anar per la formació professional, que a part fas pràctiques en empreses i et dona l'oportunitat de veure si realment t'estàs encaminant cap a algo que realment t'agrada. Trigues més, però és una altra manera d'arribar-hi.
Home, però tant per tant, jo personalment prefereixo trigar 6 anys passant-m'ho bé que 4 estan putejada com la vida, no? Et dona pistes, això que et diu la Caro?
Sí.
Mira, veus? Encara haurem fet la primera pela, nena.
Saps què passa? Que però hi ha molt prejudici. O sigui, no dic ella, per favor, eh? Però a la societat és veritat que hi ha molt...
Carrera,
no? I batxillerat. Hi ha molt prejudici encara, eh? I mira que estem aquí lluitant, però hi ha molt prejudici cap a l'FP.
Tu això ho notes? És a dir, diguéssim que et reca o et costa tirar cap a l'FP pel que puguin dir que està més ben vist fer-ho a través del grau universitari?
Bueno, diria per anar a la universitat, perquè m'han dit que és millor batxillerat i després universitat que cicles i universitat.
Clar, és una mica aquesta pressió, no? Que comentava, bueno, hi ha molts llicenciats per la vida que no tenen feina.
Mira, jo tinc un grau superior finalitzat, o sigui, jo vaig fer la ruta de batxillerat, bueno, aquella època no hi havia batxillerat, però no. Batxillerat i carrera.
Exacte,
i llavors, a mitja carrera, me'n vaig anar a fer un grau superior de producció audiovisual, i és el que em va donar 20 anys de feina dins el món de la producció audiovisual.
Mira.
I sóc una gran defensora dels cicles mitjans i els superiors, i perquè són i perquè poden ser clau d'èxit igualment, però i és que no tot és acabar la universitat.
Exacte, no tot és acabar la universitat, perdona Fran, que t'estic fent fora perquè vull veure la Imane, eh? Però m'agradaria deixar-los clar, i Helena, crec que és un gran fòrum per fer-ho, que és que al final no depèn tant del camí, sinó d'on et vols orientar. Que totes les opcions són bones, perquè conec a ple de gent grans treballadors del món audiovisual, grans periodistes, que no han fet el camí del periodisme, que han fet un cicle de formació superior. Vull també treure'ls una mica del cap o ajudar-los a pensar en que no els està determinant la seva vida, no?, el camí que prenguin.
Jo, Imane, saps què et diria? Jo sóc psicòloga, oi que sí?
Doncs ara fliparàs.
Jo vaig estudiar econòmiques i em vaig dedicar a la consultoria. I hi ha molta gent, perquè jo ja sóc gran, que em diu, l'Helena, que té tantíssima experiència com a psicòloga, com si fos psicòloga des dels 24 anys. I no, no és així. Jo als 40 em vaig convertir en psicòloga. Per tant, imagineu-vos d'on vinc. Vinc del món de l'empresa i em vaig passar al món de la psicologia. Però què us he de dir? Que jo també sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser.
Molt interessant, això.
Sí? Per tant, tot suma. Si un dia decidiu que us heu equivocat o que ja, allò ja no ressona amb la vostra vida, us podeu tornar a reinventar. La paraula reinventar sona molt així, com, ai, reinventar-se, però no és tan difícil, és una mica canviar l'orientació del que heu fet. Per tant, el que feu sempre sumarà a les persones que sou, ja com a persones també, com a professionals. I penso que no són errors, que són decisions que en aquell moment de la vostra vida tenen sentit i que després tenen un altre sentit i per això feu el canvi.
Caro, tu una mica en la línia de l'Helena, no? Que m'ha semblat magistral. I a més, predica amb l'exemple, eh? L'Helena, t'hi has fixat?
I jo.
La Caro també.
Jo també soc una reinventada. No, però això que els estem dient és molt important també dir-los als pares. Perquè moltes vegades ells tenen aquestes pros, però a vegades ho tenen més clar. Però són els pares els que estan posant aquestes expectatives, aquestes pors, d'ai, no t'equivoquis, i si després ja anem tard. Aleshores, aquí s'ha d'educar per les dues bandes.
Ara us faré una pregunta, Imane. A tu els pares t'apreten perquè facis una tria o l'altra?
Bueno, em diuen que faci el que m'agradi més.
Oh!
I que...
oh, això és un luxe de pares. Lliure. Això és un luxe de pares,
sí,
que
sí,
tinguin ja, això.
Tots diem això. Tots
però
diem
en el fons
això,
penseu una altra
però
cosa,
però en el fons
no?
Pensem una altra
però
cosa.
Però està molt bé que et facin saber això. Escolta'm, sí. Imane, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit això amb nosaltres. Pregunta el que et doni la gana fins les dues del migdia i la resta, bueno, aneu pensant. Els pares us donen suport? Sí, no? Hi ha pique a casa? Tots diuen que sí. Carai, quina sort. Ara els hi preguntem. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat i a la tornada descobrim si els alumnes que ens acompanyen avui a l'estudi 1, realment els seus pares, aquests alumnes de batxillerat de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, els donen recolzament o no a la presa de decisions.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2:15 del migdia, avui les trucades, haureu de tenir una mica de paciència perquè tenim un públic extraordinari que avui vol col·laborar amb nosaltres. Avui ens visiten els estudiants de quart de l'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, que ens sona una mica això, la veu de les preguntes. També el 677-38-77-19, com preneu decisions? Ho comenteu amb els amics, ho feu en un procés sol, feu una llista, com ara ens deia l'Helena Puigguitart, i després la fusioneu i pondereu els pros i els contres. Com ho feu? Quin és el vostre mètode per prendre decisions?
És curiós perquè abans l'Helena Puigitar parlava de les llistes, no? El Jordi explica que la seva dona, la Mercedes, sí que fa una llista de pros i contres, d'aspectes positius i negatius. En canvi, diu, a mi em funciona molt, diu el Jordi, anar a sortir, córrer sol. És a dir, quan surt a córrer, pren les decisions, diu, i de sobte trobo la solució, diu el Jordi. L'Alma diu, és molt fàcil pensar que ens hem equivocat quan les coses doncs, no surten com nosaltres volíem. No? Diu, jo, per exemple, vaig començar a estudiar periodisme a Tarragona,
mira, epa, una altra,
diu l'Alma, i ara ho estic fent a Barcelona. Estic bé, veus? Però no sé si estaria igual de bé si hagués començat des de primer. Per tant, com que mai ho podré saber, tiro endavant i segueixo fent les coses.
És que al final, clar, si no, la vida seria un multivers. Sí, 50.000 decisions que prenem al dia. No sé quantes en prenem al dia, però són moltíssimes. Mm. Vull dir que, imagina, seria impossible no fer totes les permutacions, Helena.
Sí, i hi ha una cosa que és evident que ho sabem ara, no? Que les persones, anava a dir més felices, però ojo que felicitat al final és viure tranquil, eh? Mm. Són les persones més resilients. I no sé si sabeu què és la resiliència, però és la capacitat de sostenir situacions incòmodes. Mm-hmm. Com més sabem sostenir la incertesa o la incomoditat, més fàcil també és decidir.
Val dir-hi.
Més fàcil és viure.
Tu et consideres una persona resilient?
Bastant.
Bastant resilient, eh?
Sí.
Sabies el que volia dir, resiliència?
en tenia una idea.
Epa, ojo, em Valdiri, de seguida vaig amb tu, també de seguida la Berta. Deixeu-me rebre, però, la trucada de la Rosa. Queda pendent, això de si els pares us donen suport o no. Ara vaig amb en Valdiri i amb la Berta. Abans, però, Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, tu tens un exemple d'aquells de persona que ha reorientat la seva vida, també, eh?
Sí.
A veure, digues.
No sap jo, eh? Jo soc professora de secundària.
Rosa, t'aturo un moment. Tens el mans lliures posat?
Sí, ara el trec.
Treu-lo, perquè si no et sentim com si fossis Bob Esponja sota l'aigua, saps? A veure, Rosa, una neboda.
Ja l'he tret. Mira, jo soc professora de secundària, m'he jubilat, i per tant he estat sempre orientant molt els alumnes. I justament una neboda, fa uns quants anys, ella volia ser economista. Ella volia fer economia. Però per dècimes no va entrar a cap facultat d'economia.
D'acord.
I allò va ser un drama. I jo li vaig dir, no passa res, alguna cosa faràs, no et preocupis. Havia posat per casualitat una cosa nova que es deia biblioteconomia i documentació, que ara
I
això
tant.
Ja és diferent.
Sí.
I li va tocar anar allà. Bueno, allò era el drama. I jo li vaig dir, no, vaig fer-lo durant un any i després ja...
Prova-ho, no?
Prova-ho. Que si ho prova, que té una empresa pròpia i tot, que es dedica a fer gestió cultural... i que està encantada de la vida.
Epa, epa, un altre exemple. Veus, Iman, de vegades comences un camí i de vegades et trobes en un altre.
Vull fer això, i s'encarrila amb aquella cosa i després descobreix coses que no pensaves. És que la vida et portarà no saps a on.
Que és una mica el que ens deia l'Helena Puigguitart, que també és un exemple com la teva neboda, no? Que comences una cosa, te'n vas en una altra. En aquest cas, la teva neboda ja no va començar economia, però sigui com sigui... El que facis a la vida també t'ajuda en les teves futures activitats, no? Encara que et dediquis, dic, sí, ara tu a la producció d'esdeveniments, doncs amb el teu coneixement d'economia i amb el teu coneixement de les persones, doncs segurament muntaràs uns esdeveniments que s'encaixin bé amb la gent, no?
Sí, i per sort ara la vida, que és una vida llarga, ens permet reinventar-nos, perquè jo, per exemple, no vaig poder anar, perquè tenia tres filles petites, no vaig poder anar a la facultat presencial. Per sort, hi ha facultats ara online. Doncs això, què ens permet? Ens permet que el dia de demà, si us voleu replantejar un canvi, això ja és viable. Jo quan vaig haver de triar després del vostre batxillerat la carrera, que n'hi havia 10, potser, és que ara en teniu 300. Clar que us costa més decidir. És que és lògic, també em costaria a mi.
Rosa, gràcies per la trucada. Una abraçada bonica.
Sí, i de totes maneres, dir-los que ells faran la carrera que faran, però després treballaran d'una altra cosa, potser.
Del que podran. El que podran, eh? Que els deixarem, no?, entre tots plegats.
Correcte. Vinga.
Rosa, gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
Adéu,
adéu. A veure, Valdiri, a casa, et donen suport?
Sí.
Tu tens molt clar el que vols fer?
No en tinc ni idea.
Epa! El Valdiri, un altre client per la cara. A veure.
Té clar que no en té ni idea.
Tens clar que no en té ni idea.
O sigui, vaig acabar el quart de l'ESO, que ho tenia claríssim. Ara, primer de batxillerat i vaig més perdut.
Què ha passat aquí? Per què tenies claríssim a quart de l'ESO?
Que volia fer mates a l'universitat.
Val?
Ara només sé quina universitat anar, però no sé quina carrera fer.
Quina uni has triat?
L'Autònoma.
L'Autònoma, em sembla una superbona tria, també t'ho dic, eh? A l'Autònoma. I no vols fer mates? Per
no
què? Per què t'ho has tret del cap, això? O per què ha modificat la teva voluntat?
Per la nota de tall.
Ah, per la nota de tall. D'acord. A veure, què li diríem al Valdiri, Caro? Quin procés faríem per presa de decisions amb el Valdiri?
Clar, és que aquí hi ha els condicionants, que aquí, de cara a prendre decisions, hi ha tot el tema del que nosaltres internament puguem descobrir, però després hi ha els condicionants externs, com les notes de tall, com a vegades doncs, condicionants econòmics, i això s'ha de tenir en compte. Però...
S'ha de tenir en compte que la vida és això, eh, Valdiri? Perdona que t'entri, eh, Caro? Sí. Però a mi també m'agradaria viure en una casa, passa que sóc pobra. Saps? És una mica la teva nota de tall. Saps? La vida a vegades ens posa en condicions que no ens agraden del tot, no?
Sí.
Jo crec que molt en línia el que estàvem dient, per rebaixar molt la pressió, perquè és que teniu molta pressió, eh? Vull dir, ho sentiu i és real, la teniu. No decidiu el que decidiu, no esteu decidint a què us dedicareu durant tota la vida. Moltes vegades és com, estic prenent la decisió de amb què em jubilaré. No. Esteu fent una hipòtesi del que creieu que us voleu dedicar els primers 10-15 anys de vida, perquè tal com està el mercat laboral avui en dia i com estarà, és el que comentàvem, canviareu de feina, canviareu d'empresa, canviareu, us reinventareu, segur, segur. Aleshores, no us preocupeu, la decisió és important, però no és gravada en pedra, en una roca que mai més la podreu canviar.
Jo sé d'un que va fer un any de medicina i ara està de guionista al Polònia. Vull dir que aquí cadascú fa les voltes.
I manté una criatura, també.
I manté una criatura, també.
I es diu Xavi.
I es diu Xavi, exacte. Elena,
va fer medicina?
Va fer medicina un any.
Què dius?
No, menys mal, perquè no estaríem tots morts, si estem a les seves mans. Molt divertits, però morts.
Home, Elena. Seria un metge genial.
Sí, genial.
Explicant-te no, corins.
Li volia dir amb el Diri que també has de pensar que és que què és el que t'agradaria fer? O sigui, les matemàtiques són un mitjà per què, no? Perquè aleshores també pots agafar i dir, val, doncs tinc una segona opció que potser no és la millor, però després resulta que ara, tal com estan les coses, tinc un màster, tinc una especialitat, tinc un postgrau que m'acosta, encara que no hagi fet la carrera, perquè saps que els màsters et permeten entrar des de diverses disciplines diferents i que t'acosti justament allò. Jo tinc casos de gent que acompanyo, pacients meus, que han fet això, no han entrat per una qüestió de nota de tall, però després han pogut especialitzar-se. Saps?
Val dir-hi, per fer què, les mates? Les mates per ser? O quina és la finalitat? Que és on va l'Helena?
La finalitat és tenir una bona feina estable i després tenir temps per fer altres coses que m'agraden.
Eva, però això és interessant perquè potser obrim camins en base a aquestes declaracions que ens ha fet en Valdiri. Perquè potser una feina estable és, doncs, plantejar-te unes opos, no? O un altre tipus de carrera, també podria ser.
Clar, és que una feina estable t'ho pot donar milers de... Bueno, avui en dia... milers, no.
A veure, Caro, estàs molt optimista.
T'ho poden donar moltes opcions. Clar, jo aquí estic amb l'Helena. O sigui, el primer que has de pensar és... O sigui, intentar imaginar-te que jo sé què costa, en el moment en què esteu ara, perquè encara us esteu descobrint a vosaltres mateixos com per dir, no, ara projecta't 10 anys endavant, dius, pues, encara no sé qui sóc, no? Però intentar veure... Què seria un èxit per tu a nivell professional? Perquè tu has dit l'estabilitat. Moltes vegades, i no dic que no ho sigui en el teu cas, moltes vegades aquest valor de l'estabilitat a la feina, o sigui, ve heretat dels pares. O sigui, un xaval de 15, 16, 17, realment el que més el mou de cara pensant en un futur és una estabilitat?
És molt interessant, perquè moltes vegades parlem amb un pla teòric de com funciona una sessió de psicologia o de coach, en aquest cas, i jo he vist en els ulls d'en Valdiri que quan la Caro ha dit això ha fet un... Ai, que potser sí que ve d'allà. És interessant, no?, mantenir aquest tipus de converses per veure d'on venen les coses i destriar el que realment és teu i el que ve com adquirit, no? Els teus pares, tu tens la sensació que... De manera, evidentment, amb tot l'amor del món, t'han transmès aquesta idea de l'estabilitat és molt positiva?
No especialment.
No,
No crec.
És una cosa que s'ha parlat a casa, no?
A què es dediquen els teus pares?
La meva mare és professora i el meu pare és bomber.
Ah, home, estabilitat.
Home, i tan estable. I tant. Es cremen coses cada dia, malauradament. I no et planteja seguir les passes dels teus pares?
No.
D'acord, això ho tens molt clar, mira. També per negació o per oposició també podem veure quin és el nostre camí, no, Caro i Helena?
I tant.
Els no són superimportants. Moltes vegades, jo quan... Inclús amb les meves tres filles, Val, no tens ni idea què vols fer, perquè també els he passat. No en tinc ni idea. Val, doncs anem als nos. Anem a repassar tots els nos, perquè això treu molta cosa del damunt. Llavors el sí ja comença a ser una cosa que m'hi acosto més, no? I després amb ell no fa falta ara que sigui a casa que t'estiguin venent una manera de viure. Socialment les coses estan complicades, vosaltres teniu cap, veieu com està la situació i evidentment el que penseu és, val, on em puc guanyar la vida, on puc tenir un mínim, no? Si estem parlant tots de la vivenda constantment, què teniu, penseu, on viuré i quan podré emancipar-me?
I també hi ha moltes feines. Ens va dir també una orientadora que va anar a l'institut que moltes feines que es dedicaran ells o les criatures més petites encara no estan inventades.
No existeixen.
Perquè mira la nostra època, quan nosaltres estudiàvem, qui ens hauria de dir que hi havia una persona que es diria community manager,
sí,
que portaria una cosa que es diria en xarxes, que teníem un internet, això ni ho sabíem nosaltres. Per tant, no estan inventat el que ells s'acabaran dedicant.
Per això, jo aquí també sempre dic, quan penseu en el futur... No us guieu només, si us plau, per la llista de carreres amb més sortides, FPs...
Perquè d'aquí 10 anys vés a saber,
no? És que no se sap. No se sap. El que té sortida avui, d'aquí 10 anys, potser no en té. Els programadors, fa 10 anys, era com estudiar programació, perquè bueno, ara amb el tema de la IA, pobrets, doncs, ho tenen més complicat. Mates, per exemple, a la nostra època, mates tenia poquetes sortides. Ara en té moltíssimes. Aleshores, no us guieu per les carreres amb més sortides. Evidentment, s'ha de mirar el mercat laboral, Teniu LinkedIn, podeu fer molta recerca. Però no, si no en teniu ni idea, no agafeu un llistat de les 15 carreres com més salides, perquè...
Que això també és un consell aplicable als pares, eh, Caro? Sí, perquè no, sense voler-ho, els pares, jo m'imagino, no sé, jo no sóc mare d'un fill d'aquesta edat, i encara em queda molt, m'imagino que els hi volem donar un molt bon futur. I, en certa manera, sense voler-ho, potser estem encaminant de dir, jo ja faig la brometa de que el meu fill no sigui periodista en absolut, no? Li vaig dir enginyeria, o fusteria,
això,
no?
Això ho he fet jo.
Tu fas com a mare.
Jo ho he fet,
la teva filla, per exemple, és un exemple.
Ell em diu, què vols fer? Diu, a mi m'agrada ballar. I dic, ja, però et dona molt bé les mates. Cap a batxillerat tecnològic.
En aquests casos, els pares...
Però ho faig fatal, però sí que els vols com protegir, perquè penses, ostres, tu coneixes el món artístic, el món de l'espectacle, saps com anirà, però clar, no saps d'aquí 20 anys com li anirà amb ella, com...
Però aquesta és una altra. Normalment els pares, en general, volem evitar el patiment als nostres fills, no? És necessari també que ells facin el seu camí, no? Que les persones, en general, ja no només els nostres fills, per molt que els advertim, per molt que vulguem evitar els nostres errors, la gent hem de cometre els nostres propis errors, Helena?
Jo penso que com a pares tenim tot el dret, que per això som els pares, a opinar. Mm-hmm. Sí? I a opinar i dir, a mi em sembla que això seria el que t'aniria més bé, pensa a fer un procés de reflexió, i no només d'un dia, sinó un procés de reflexió que duri un temps, no? I a partir d'aquí, acompanyar les seves decisions, perquè ja no és allò de forçar mm-hmm. algú. I després una cosa que crec molt és que crec molt amb els dons. O sigui, tots els que sou aquí teniu un do. Hi ha una cosa que feu millor que ningú, no? I que a vosaltres igual se us dona bé una cosa, a mi l'altra, a la Cara una altra, a l'Elisenda una altra, al Fran, a tu, Marta, i llavors quan realment tenim la sort de poder-nos dedicar i treballar a lo que és el nostre do, tot és molt més fàcil i socialment nosaltres hi guanyem. Que no passi fer una cosa que no us agrada.
Però això va molt entroncat amb el que deia la Caro. Diu, ostres, amb prou feines ens coneixem a nosaltres mateixos, encara no sabem quin és el nostre do, no? Perquè val dir, tu feies una... ara, quan deia el do, tu feies una cara volent dir, jo, que no, Toni. Tu saps quin és el teu do?
Bueno, aviam, les mateixes en sé bastant, uh-huh. no? Tinc una mica facilitat, i també amb l'escriptura i aquest àmbit, però... un do que tingui clar, la veritat, no...
Clar, aquest és el problema. Potser hem de trobar qui som, aquest do, per poder-nos encaminar, però clar, això són anys d'experiència també de caminar, no?
I incloure dintre de l'educació reglada que ells connectin amb aquestes uh-huh. coses, perquè el que fem, clar, l'educació és una cosa que és per tothom. Tothom segueix el mateix. Quan en realitat en un món ideal, uh-huh. què passaria? Que un faria més això i l'altre més allò, perquè se li dona més bé. I potenciaríem aquests uh-huh. dons i seríem més conscients de quins són.
A casa et donen suport, però, si tu dius vull fer matemàtiques?
Sí, sí.
Cap mena de dubte.
100%.
D'acord. Gràcies, Valdiri, pel teu testimoni. Qualsevol pregunta ens ho dius, eh? A veure, teníem per aquí la Berta. Em sembla que l'Alba està parlant amb la Berta. Berta, bon dia.
Hola.
Com estàs, Berta?
Molt bé.
Escolta, a casa et donen suport amb les teves decisions?
Sí.
T'ajuden a prendre decisions?
Sí.
I com ho fan?
Doncs miren una mica el que m'agrada i el que vull fer i em donen alguns consells.
Per exemple, l'últim consell que t'han donat a casa.
Que recordi. No sé.
Què t'agrada fer? Comencem per aquí.
A mi les arts escèniques.
Arts escèniques, mira, ens trobaríem com amb la filla de la Marta Pontnou. Arts escèniques, vols dir que t'agrada ballar o t'agrada dedicar-te, perquè això és una altra, a decoració d'escenaris, escenografia...
Més al teatre i la música.
Tu com a intèrpret?
Sí.
Teatre i música. Mira, això és un gran exemple. Com has arribat a aquesta conclusió, Berta?
No ho sé, perquè m'agrada molt. Uh-huh. Figues escoles.
I tens clar que és la teva passió, eh?
Sí.
En el cas de la Berta, els pares, et pots trobar com la Pontnou, no? De dir, ostres, jo entenc que si ella ho veu clar o ell ho veu clar...
Sí, què t'han dit?
Doncs m'han dit que si és el que m'agrada, doncs que... Endavant.
I va ser la primera reacció que van tenir tons pares?
Sí.
Va ser aquesta, eh? A què es dediquen ells?
El meu pare és biòleg i la meva mare és mestre.
Epa, biòleg i mestre. Persones intel·ligents, eh? Pontnou?
Nortites, com jo.
Parangolera. En el cas de la Berta, home, molt important el recolzament dels pares i més en professions que no tenen res a veure amb la seva.
Sí, jo aquí, si pogués aconsellar, diguéssim, o si fos la seva família, preguntaria molt per si ella sap realment com és el dia a dia el que l'espera de ser actriu.
Ja t'ho explicarem nosaltres.
Perquè moltes vegades, i és veritat, la informació que ens arriba fins a un cert nivell, no el dia a dia, no els pros i els contres, moltes vegades ens arriba els pros, en aquest cas d'actriu o de qualsevol professió. Aleshores, jo m'asseguraria que sap exactament el que li espera. Això per una banda.
Veus, Marta, això potser és la manera, no?, de dir-li, veus, vol fer càlcul?
No. però perquè, clar, jo sé el que és una professió d'aquestes, no? Que som autònomes, que ara comença un programa, que demà acaba, que ara et surt un bolo aquí, que ara et surt una xerrada no sé on o sigui, quan veus aquesta, no? Que no hi ha una cosa segura, que m'és igual, perquè tampoc podria anar a treballar jo 8 hores a fer de mestre, perquè amb tots els respectes m'ofegaria. Però, clar, tu saps de què va. Llavors, per això t'espanta tant quan diuen que es volen dedicar al món artístic.
Berta, tu n'és conscient de tot el que hi ha darrere, el dia a dia? La pregunta que t'ha fet la Caro, eh? Tu ets conscient del dia a dia que hi ha en la vida d'un actor actiu?
Jo crec que una mica sí, però no del tot.
Ah, amiga. Però això és interessant, potser. En lloc de dir-los sí o no, o donar directament l'opinió, també els pares a vegades no en tenim ni idea. A mi, si el meu fill em ve i em diu vull fer bioquímica, diré, però no en tinc ni idea, fill meu, si la bioquímica. Potser també un truc seria ajuntar-los amb algú del sector a qui li facin totes les preguntes que han de fer?
Mira, jo vaig a instituts i a centres a donar sessions per als pares i les mares en com ajudar els fills a orientar-los. I els dic, si de tot això, de tot, us heu de quedar amb una cosa de cara a prendre decisions, és que entenguin el dia a dia d'aquella professió. No els estudis, és el que deia l'Helena abans, un estudi al final que et porta és a una professió, no és l'estudi com a tal, la carrera com a tal, et quedes amb res. Aquella professió, el dia a dia d'aquella professió t'encaixa, perquè és tu com a nivell personalitat també aquella professió implica treballar en equip, treballar tu sol, això t'encaixa, implica monotonia, implica cada dia diferent, això t'encaixa, és a dir, no només és les tasques com a tal de la professió, sinó la vida que et porta a tenir aquella professió. Llavors, per mi, si una cosa han de, per prendre una decisió més o menys amb un criteri coherent, de que els encaixi amb ells, és la vida que et porta aquesta professió t'encaixa amb tu.
Aquesta reflexió no l'has fet de Berta, oi?
No.
Ara sortiràs d'aquí, volem parlar amb un actor o una actriu i que t'expliqui tot això, eh?
Sí.
T'hem ajudat una miqueta?
Sí, moltes gràcies.
Ai, que és maca, per favor. Gràcies, Berta, pel teu testimoni.
A vosaltres.
Va, de seguida parlarem amb l'Anna, que la tenim a l'altra banda, l'Anna, que l'hem saludat a l'inici de tot, una de les estudiants que ens acompanya avui. Anna, tu consideres que et vas equivocar, oi?
Sí. Bé, més que res perquè a mi em passa una mica com l'Aiman, no sé on vull arribar, vull fer psicologia en el meu cas, però tenia com dos camins i hi havia persones que em deien que millor un, persones que em deien que millor l'altre, i jo vaig fer el que considerava que era millor. I ara m'he adonat que potser, en el meu cas, vaig decidir anar pel científic tecnològic, que potser em vaig complicar la vida, hagués pogut anar pel social molt més tranquil·la perquè vas molt angoixada, el TDR, el tot, vas molt estressat. I que probablement pues, ho hauria d'haver pensat millor.
Anna, espera't, no marxis, perquè vull seguir parlant amb l'Anna d'aquesta decisió que ella diu que potser es va equivocar, però potser està no tenint en compte tot el que li està portant aquesta opció. Anem a la publicitat. A la tornada parlem amb l'Anna.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui se'ns farà curt això, 7 minuts. Avui estem parlant de presa de decisions. Hem decidit dedicar-los al programa als alumnes de quart de l'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, que ens han acompanyat avui. Per tant, hem muntat un tema per ells. Decisions en adults, sí, però especialment en moments tan complicats com estan visquent ells, que han de prendre aquella decisió de cap a on encaminar la seva vida i aquella sensació, sobretot, que no podran recular o no podran moure. L'estàvem parlant amb l'Anna. Anna, a veure, tu ens deies abans de la publicitat que tenies la sensació que t'havien aconsellat triar un camí, en aquest cas el batxillerat tecnològic, quan podries haver triat el batxillerat social i posar-te una miqueta més fàcil per arribar a exercir de psicòloga, oi?
Sí, bé, és a dir, en el meu cas faig una barreja rara de científic tecnològic i, o sigui, em venia períodes. Jo hi havia moments que dic, ah, és que vaig al social. Després parlava amb un tutor i em deia, ah, no, però potser és millor aquesta opció, i anava canviant. I al final, doncs bé, jo vaig fer el que creia que era millor. Però no ho sé, ara mateix m'és molt difícil no enfadar-me amb aquella versió meva.
Epa, aquí està la cosa. No enfadar-me amb aquella versió meva. Jo vaig creure, i crec que és una frase superinteressant, jo vaig creure, vaig fer el que creia que era millor. Quan ens passa això, clar, si tots veiem el nostre futur, és tan injust criticar la nostra decisió del passat amb les eines del futur. Què els hi podem dir a gent com l'Anna, per exemple, que diuen, jolín, si ho hagués sabut? No em feu un blanc, eh? Anem les dues, eh?
Estan pensant. No contesto jo. Clar, és que no podia saber. Tu, si en aquell moment el criteri que tenies era el que millor et responia a tots els dubtes que tenies, és el que diu l'Elisenda, o sigui, és molt injust criticar-te a tu mateixa, però segurament la decisió que has pres on estàs ara t'està aportant coses que l'altra decisió no t'hagués aportat. És a dir, no hi ha una decisió única, bona. Tot acaba portant tot aporta, diguéssim, coses que l'altra decisió no t'aportava. Clar, si aquesta decisió al final d'aquesta decisió no és el que tu desitges, aleshores aquí sí, però també pots recular.
Però igualment, jo sempre dic una cosa, que és confia en el teu jo del passat. Qui és que et coneix millor que tu? Tu.
Efectivament.
Qui va prendre la decisió amb totes les de la llei? Tu. Jo. Et va semblar que era la millor decisió amb les eines que tenies en el passat?
Sí.
No et sembla una mica trampós criticar-te tu del passat?
No, jo he fet l'exercici, perquè ara ho tinc com més assumit, però al principi és això, una gran frustració, uh-huh. i que per sort són dos camins, però tots dos em portaran al mateix lloc, que uh-huh. és on jo vull arribar.
Exacte.
Això no vol dir que durant aquest període de batxillerat, que jo hi haurà dies que estic més en crisi quan
et
estic
caguis una mica en tot.
Exacte, i pensi, ostres. Uh-huh. I després potser acaben els exàmens i dic...
Relativitzar, exacte. Helena, exacte. Tu volies dir-li alguna cosa a l'Anna?
No, que també has d'incloure m'he equivocat.
Sí.
I posar-hi un punt. Em vaig equivocar. Punt. I està. La meva jo del passat es va equivocar. És després que sabràs veure que això t'ha portat coses. I potser arribarà un punt que dius, mira, el científic no m'ha portat res. Doncs ja està, no t'ha portat res. Però hauràs après que a vegades val la pena acceptar que les equivocacions formaran part de la teva vida. Entens? I és el que deia abans quan parlàvem amb Valdiri. El saber sostenir les incomoditats i els errors et faran una persona molt més forta per encarar la vida, perquè n'hi haurà moltes de coses d'aquestes, moltes.
Ara voldríeu comprar l'Helena, eh? He portat a la cadàvia a casa, oi que sí?
Oi tant.
Anna, gràcies pel teu testimoni.
Merci.
Mireu, ens queden poquets minutets, però m'agradaria saludar la Berta. A veure, tenim una altra Berta per aquí. Berta, bon dia de nou.
Bon
Com
dia.
Estàs? Tu tens dubtes d'alguna cosa?
La veritat és que ho tinc bastant clar.
Epa, què et vols dedicar?
M'agradaria seguir amb arts escèniques.
Arts escèniques, tu també, eh? Allà darrere teníem una proposta d'arts escèniques i has fet aquest exercici que deia la Caro de conèixer de ben a prop la professió?
Bueno, conèixer bé, el que se'n diu ben bé conèixer, no, però sí que tinc gent que conec que és actora i m'explica una mica el seu dia a dia.
Ah, amiga.
Però no el sé al 100%.
Doncs saps què has de fer, no, ara, de deures?
Sí.
Anar-te'n un dia amb ell o ella i viure la professió de ben a prop. Gràcies, Berta. A veure, en Max, que tenim també els últims minuts. Max, bon dia, com estàs, estimat?
Bon dia, bé.
Tu tens dubtes?
A mitges.
Ja a mitges.
Sé que vull fer una enginyeria, ara ja va depenent a quina entro, i sé més bé el que vull després que no...
Això és superinteressant, no? El que vol després. Què vols després?
Poder treballar en... que no sigui en un lloc que no sigui físic, que no hagi d'estar present allà.
Uh-huh.
Així puc treballar
en remot?
Des de casa meu a qualsevol part del món.
Bé.
I també poder viatjar i fer coses mentre treballo.
D'acord.
Això és sobretot el que vull.
Però això és molt interessant que ho tingui tan clar, oi, noies?
I això és un exemple claríssim de com els joves avui ho enfoquen, molt diferent a com ho enfocàvem nosaltres.
M'encanta.
Nosaltres era com la feina era el centre i la vida anava al voltant. Mm. I ara ells és no, la feina, la professió és una part més del que serà la meva vida. Tenen les prioritats molt ben col·locades, bueno, no?
Sí, molt opinió, ben col·locades.
Molt ben col·locadetes en comparació amb nosaltres, que abans era tot girava al voltant de la feina.
Bueno, crec que han après una mica del preu que hem pagat els millennials en aquest cas, de som uns workaholics, no? No tenim vida, de vegades se'ns escapen les maternitats, no? Veieu els vostres pares com que només han treballat, no? A la vida i que han disfrutat poc.
Home, a veure...
Ara, tampoc molt. No critiquis els teus pares, clar.
Treballen molt, però també tenen temps per... Ara ens el dediquen més a nosaltres, a mi i a la meva germana, però també els agrada sortir... els caps de setmana, prendre algun dels seus amics...
Però està molt bé aquest gir que han après de les nostres generacions, cosa que em fa molt feliç. Max, moltes gràcies, molta sort. Sí que quedava la Maria i la Berta per aquí pendents. Ràpidament, hola Maria, hola Berta, com esteu? Hola Maria.
Hola.
Ho tens clar?
A mitges.
Xepi, xepi, ara hauràs d'anar a veure la Caro, quan acabem, no? En què dubtes?
No, sí, jo tampoc ho tinc gaire clar, però jo sé les coses petites. Jo faig segon d'ESO, no faig... Vale. Llavors tinc coses... a mitges, llavors jo vull amarar amb el teatre, llavors potser faig arts escèniques, però no ho sé.
Sembla que hi ha molt d'art escènic.
Sí.
Molt d'art escènic. Us agraeixo moltíssim, em sap greu, ens quedem sense temps, us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat avui els estudiants de quart de l'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. Gràcies, guapos, us autoaplaudiu perquè ho heu fet estupendament bé.
Gràcies per venir. També el seu mestre que ens ha acompanyat, l'Albert, i també la Marta Pontnou. Gràcies, Marta, ens sentim el divendres.
Molt content.
Fran Domènech, fins demà, estimat.
Fins demà, salut.
Fins demà, que de seguida us diem de què parlem, perquè no me'n recordo. Mira-m'ho tu, sisplau, Fran.
Demà parlem de plantes, tu.
Ai, consultaré, plantes, horts urbans. És cosa de joves o encara és cosa de generacions passades? També ens han acompanyat la Caro Elvira, coach especialitzada en famílies adolescents. La podeu trobar a Proyecto Bloom. Gràcies, Caro.
Gràcies a tu.
I la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart, que ens sentim en 4 setmanes. Una abraçada.
Ha sigut un plaer.
Fins ara. Adéu.